Passen 4 minuts d'un quart d'hora del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Salvador Massip, metge, investigador de la Universitat de Leicester, professor de la UOC, genetista, autor d'obres de divulgació sobre les epidèmies. Bon dia, bona hora.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. I per aquí, què tal?
Doncs mira, un matí boirós, com sempre, a Anglaterra, però anem fent.
Quina novetat, no?
Sí, oi?
Salvador, quan sabrem fins a quin punt es nota la desescalada en l'evolució de la pandèmia al nostre país?
Bé, crec que ja ho sabem ara, ja sabem, crec que s'està notant, de moment, la part, la falera que tenim de fer una desescalada el més ràpid possible. Si estem notant el que amb aquesta sensació semblant, crec jo, la que teníem a l'estiu, que estem corrent per intentar arribar al Nadal amb condicions i estem entrant doncs, en aquesta fase de perill. Si em preguntes quan veurem aquestes conseqüències d'aquesta, diguéssim, pressa, crec que és possible doncs, que comencem l'any doncs, amb un pic de casos si no fem una mica de bondat, si no posem una mica de seny.
Per tant, just passat Nadal.
Molt possiblement. Jo em sembla que aquestes alçades ja tothom més o menys hauria de veure com funciona aquesta pandèmia. No? Quan ens tanquem a casa o quan tanquem bars, la cosa baixa. Quan tornem a moure's, tornem a relaxar-nos, els casos tornen a pujar. És bastant matemàtic. La qüestió és si som capaços de posar prou seny quan desescalem com perquè la pujada no sigui intensa. No? Veiem de cop i volta un pic que no podrem controlar.
De totes aquestes dades que cada dia a les 10 actualitzem, quina és la primera dada a empitjorar? És la R, és la taxa d'incidència acumulada?
Són totes bastant semblants. A mi m'agrada mirar la taxa d'incidència acumulada perquè et diu, dona una imatge bastant clara dels últims 7 dies o 14 dies com estan les coses. Donar les dades del mateix dia no serveix de gaire, o sigui, si mires només l'acumulada dels casos per dia, perquè cada dia hi ha molta variació, però sí que en una setmana o en 14 dies sí que pots veure cap on va la cosa. La R és un concepte potser una mica més abstracte que pot estar baixa, pot ser una R per sota de 1, però tot i això tenim molts casos encara a la població. Pensem que el problema que tenim ara és que, no, com que no podem fer un confinament tan sever com vam fer a la primavera, no arribem a baixar els casos suficient, a un nivell prou baix, com per dir, ara no hi ha prou virus circulant, per tant, la pujada dels casos no serà tan ràpida. Estem en una situació que estem relaxant-nos, obrint, començant a desescalar, amb un número de casos a la població bastant elevat encara.
Aquests últims dies, Pedro Sánchez parlava es marcava com a objectiu 25 casos per 100.000 habitants. Ara mateix estem al voltant dels 300, una mica més. És una dada que, amb les mesures que estem aplicant, sigui possible d'assolir?
No hi arribarem ni en broma, segurament. S'hauria d'estar sempre, el diuen els experts, per sota de 100, i fa molt temps que no estem per sota de 100, i no estarem per sota de 100 si no fem una mica més de restriccions. Aquest és el problema que et deia, no? O sigui, que ens relaxem abans de tenir els casos per sota uns límits controlables, i ho estem fent, recordem-ho i siguem conscients, perquè hi ha el Nadal aquí, no perquè sigui ara un bon moment per començar a relaxar-nos. Hauríem d'estar encara amb restriccions una temporada més per tenir arribar als casos aquests 20-25 o així. Però això ho estem deixant de banda perquè ens queda un mes per Nadal i volem intentar arribar a fer un Nadal normal. Jo crec que el missatge ha de ser que aquest Nadal no és normal. Aquest Nadal no podem fer el que fem cada Nadal i no podem pretendre doncs, començar a quedar amb la família, a començar a fer sopars, dinars de Nadal en llocs tancats, molta gent, sense mascareta, etcètera, etcètera, que és el que sembla que passarà, perquè llavors passarà el que dèiem, que de principi d'any tindrem un pic bastant descontrolat si no vigilem.
Deixa'm que et faci una pregunta perillosa ara. Tu vindràs, Salvador, aquest Nadal a passar les festes a Catalunya?
No, jo predico com l'exemple. Jo, en aquest cas, no vull posar en perill els meus pares, que són grans. Crec que no és el moment per viatjar, no és el moment per moure's, és el moment per fer el Nadal amb la gent amb la qual convius, i ja hi haurà més Nadals, o sigui, no és la fi del món. Estem parlant, al cap i a la fi, de saltar-nos una celebració. Evidentment, jo el que més, fa un any que no veig els meus pares, i estaria encantat de poder baixar i fer un Nadal, però crec que no és responsable en aquests moments per ningú, ni a nivell personal, ni per la família, ni a nivell de país, ni de societat, ara començar a moure'ns i fer celebracions que en aquest moment que no toca.
Molt important això que diu el Salvador Massip, bàsicament perquè ho assegura un investigador de la Universitat de Leicester, genetista, reputat, i per tant predica amb l'exemple i es queda a Leicester. Escolta'm, aquí, aquesta setmana, el govern espanyol ha parlat de reunions de fins a 6 persones per festes, la Generalitat ha augmentat aquesta xifra fins al 10, en qualsevol cas, el debat que també sembla que hi ha ara mateix damunt la taula és si els nens entren, els menors d'edat, entren o no entren dins d'aquests topalls de 6 o de 10 persones. Què s'ha decidit al Regne Unit i què creus que convindria des del teu punt de vista?
Ara, jo crec claríssimament que ni 6, ni 10, ni res. O sigui, Nadal amb la gent amb la qual convius a casa teva cada dia i prou. Hi ha igual de risc que si som 6, que som 10, de contagiar-nos. O sigui, si una persona està contagiada i et passes tot el sopar de Nadal o el dinar de Nadal...
Pringuen tots.
Pringuen tots, exacte. O sigui, és igual. Es diu 6 o 10 perquè, per una qüestió de control epidemiològic de la població, perquè des del punt de vista de la població, si són 10 hi ha més possibilitat que s'infectin més persones. Llavors és més descontrolable, però si sou 6 us poden infectar igual, si n'hi ha un de positiu. Jo crec que aquest, no és, jugar amb els números així és molt perillós, i el dels nens em sembla no em sembla gens adequat. Anava a dir una altra cosa, però si siguem polítics em sembla que no és la manera d'enfocar-ho. Els nens no tenim clar encara molt bé com va això dels nens. Hi ha estudis cap a totes bandes. És cert que ja s'han publicat estudis recentment a Catalunya que diuen que hi ha poca contagi a les escoles, sembla que és cert. Sens dubte, els nens més petits... També, quan diem nens, estem englobant aquí un paquet de 0 a 18, i és molt diferent aquesta franja. Els petits i els grans no són ben bé el mateix. En tot cas, no sabem encara... Sabem que els nens es contagien amb igual freqüència, que tenen igual quantitat de virus. Per tant, hem d'assumir que els nens transmeten el virus. Hi ha estudis de sobres per tot el món que diuen que sí. Pot ser, és cert que potser no és el focus principal a les escoles en aquests moments, si més no a Catalunya. D'acord, em sembla molt bé, però això no vol dir que els nens no contagin. No podem descartar ara i posar aquí a fer matemàtiques. Per començar, jo dic, no caldria ni tan sols pensar en 6, ni 10, ni res, però encara menys si comencem a descomptar els nens quan no sabem ben bé encara quin paper juguen els nens en la transmissió. Els estudis que estem veient o que s'estan fent es fan amb les dades que tenim i es treuen les conclusions que es treuen. Però si mireu, llegiu bé les conclusions, o si mireu diferents articles, tothom diu no sabem encara, no podem dir amb garanties que els nens no contagin o no participin d'una forma important en el contagi. Per tant, davant d'aquestes dades, comptem els nens com si fossin adults i, insisteixo, repensem el Nadal. És la forma més segura ara de celebrar el Nadal, és cadascú a casa seva.
Perquè la possibilitat dels testos ràpids, que també n'hem parlat molt aquestes últimes setmanes, no ens estalviaria o ens donaria algun tipus de garanties de cara a celebrar un àpat com aquest?
Fins a cert punt. Això és una cosa que es van plantejar els americans per Thanksgiving. El Thanksgiving per ells és una mica com el nostre Nadal, perquè tothom torna a casa, però és més complicat que això. Primera, els tests ràpids cal la logística per poder-los fer a tothom. Això ja és complicat. Ja estem veient, doncs, si més no, que el govern català ha tingut problemes per aplicar els tests ràpids d'una forma massiva fins ara. Primer, la logística. Segona, que els tests ràpids tenen un percentatge d'error, com tots els tests, aquest potser més alt que els de la PCR, i que, a més, els tests et donen la imatge en aquell moment. O sigui, tu pots fer-te un test i si tardes un dia o dos a anar a veure la teva família, pots haver contagiat en aquell moment, o pots haver estat contagiat abans i el virus estava de pujada i encara no havia sortit en el test. No et dona una garantia de total i absoluta tenir un test negatiu. És cert que si aconseguíssim fer test a molta part de la població, baixaria el risc, però el risc zero en aquest sentit no existiria. I com dèiem, sembla que logísticament no veig que puguem fer test a tota Catalunya a temps per Nadal. Mm-hmm.
Aquesta setmana una de les declaracions sonades, si m'ho deixes dir així, que hem sentit, sonades i sinceres, perquè segurament molts la compartim, és la del secretari de Salut Pública del Govern, el Josep Maria Argimon, que reconeixia amb la Heredia TV3 que la desescalada s'havia fet perquè la Generalitat no disposava de recursos econòmics per mantenir el tancament. De fet, a França, els bars i restaurants continuen tancats fins passades festes amb ajudes contundents directes del govern. Et preocupa sentir aquestes paraules o és un bany de realitat per tots plegats?
Home, a mi m'agrada molt que es digui això, perquè això ho estem dient, els que estem a fora del govern ho diem. O sigui, això, tothom que tingui una miqueta d'idea del tema ho ha vist des del principi, que el nombre de casos no està prou baix com per començar a obrir. Per tant, em tranquil·litza que la persona que porta la gestió ho reconegui públicament, cosa que abans potser no s'ha fet tant, no? Que sembla que tot, quan parla la gent que està relacionada amb el govern, tots són flors i violes i tot va molt bé. Ser realista i dir, escolta, ho fem perquè no podem fer cap altra cosa, val, d'acord, jo vaig dir-ho jo mateix al mateix programa dos dies abans que ell, però crec que està molt bé que des del govern es reconegui, sobretot perquè la gent entengui la gravetat de la situació. És que és veritat, no hi ha diners per mantenir tancades els negocis. Per tant, hem d'obrir, però hem d'obrir, i això vol dir, doncs, que no és, quan obrim no és carta blanca, fem el que vulguem perquè no hi ha virus, no, és que obrim amb unes condicions que no són les adequades, per tant, ara el més important que mai és tenir seny. O sigui, tornem una mica que la població sigui, el ciutadà sigui el que posa seny i el que faci la resta de la feina, perquè no tenim més opcions.
I la gestió de Fernando Simón també tranquil·litza quan el sents?
Una mica menys, si vols que et digui la veritat, una mica menys. Crec que el doctor Gimón és les persones que sento relacionades amb el govern o amb les autoritats, és potser el que sento que és més sincer i és més proper potser al que diuen els científics o diu les coses més clares en aquest sentit. I em tranquil·litza el fet de tenir això, algú que sembla que se sap de què parla al cap del govern. El doctor Gimón sembla més influenciat doncs, pel que ha de dir a vegades. És el problema de no tenir, diguéssim, un consell científic independent com tenen en teoria als Estats Units. El CDC als Estats Units és l'òrgan que s'encarrega de gestió de pandèmies i li ha estat portant la contra al Trump tota l'estona. Quan veus això, doncs, que els científics s'enfronten al poder, tranquil·litza una mica perquè veus que estan realment fent servir doncs, mesures científiques i no polítiques per prendre decisions. A Europa, Catalunya i Espanya és una mica diferent, però almenys amb el doctor Gimón sembla que estem una mica en bones mans, tinc la impressió.
El que passa és que, teòricament, amb l'aplicació de la vacuna canvia molt el panorama, no?
En teoria, sí.
Tu veus l'horitzó del final d'aquesta pandèmia amb l'entrada ara ja a partir d'aquest 2021 de la vacuna?
Sí, però és un horitzó que encara està lluny. O sigui, estem al principi del final, estem començant a punt d'aprovar vacunes, tenir la solució, però que ara quedarà tota la feina de desplegar-les. Si esteu mirant doncs, les xifres que s'estan dient aquests dies de possible distribució de vacunes, primer s'ha de començar, evidentment, amb el personal sanitari, amb la gent de risc, amb la gent amb malalties prèvies, etcètera, etcètera. Tenim ara una certa quantitat de vacunes que diuen que pot arribar, si són les que s'aproven, les que diuen que estan a punt d'aprovar-se, però la velocitat de fabricació d'aquestes vacunes, veurem quina serà i veurem quantes vacunes arribarà a Catalunya, a Espanya i a Europa, i això, depenent d'això, veurem com es desplega això i quant tarda a vacunar-se tota la població. Jo crec que un ciutadà mitjà de Catalunya no crec que pugui esperar a vacunar-se potser abans de l'estiu, o sigui, ja veurem, de moment la primera tanda de vacunes que arribarà a Catalunya no cobrirà ni tan sols tota la població de risc i tot el personal sanitari. Per tant, serà llarga aquesta recuperació, però sí, o sigui, estem veient al final, la llum al final del túnel està aquí.
He sentit bastants experts aquests últims dies també dient o demanant que cal retirar 1,5 milió de catalans de la mobilitat habitual per poder controlar aquest virus. Si arribéssim a aquesta xifra de vacunats, per entendre'ns, és com si els tinguéssim confinats, aquest 1,5 milió de catalans? És a dir, és una manera també, d'alguna manera, de tenir la pandèmia controlada a casa nostra?
Sí, sí, començarem a notar els efectes també un punt hi hagi un cert percentatge de població vacunada. Estem intentant arribar al 70-80% com a mínim. Quan arribem a aquest punt, la pandèmia realment estarà, a les últimes, estarà frenada perquè no podrà seguir el virus circulant, perquè no hi haurà prou gent per infectar. Però que tinguem 10, 20, 30%, 40% de la població vacunada i amb anticossos, doncs veurem que s'alenteix molt el ritme de contagis i les coses s'aniran controlant. O sigui, veurem un final lent de la pandèmia, no serà com apretar un botó, o sigui, no serà d'un dia per l'altre, però al llarg de setmanes i mesos, a mesura que anem vacunant-nos, doncs anirem veient com això va baixant. Però un tema que no estem comentant i crec que és molt important és que tot això funcionarà si la gent es vacuna. Si feu una petita enquesta a la gent que teniu al voltant o mireu les xarxes, hi ha molta gent que està dient que aquestes vacunes no es volen fiar.
N'hem parlat molt aquestes últimes hores, però deixa'm fer-te dues preguntes sobre aquesta equació. Tu et vacunaràs, Salvador?
Sí, sí, jo seré el primer de la cua, tan bon punt les vacunes hagin passat el segell de qualitat, que en aquest cas sí que són comitès independents, tant a Europa com a Amèrica, hi ha un comitè d'experts que valorarà les dades, i jo em fio d'ells, perquè fins ara, per exemple, ho hem vist als Estats Units, no han volgut aprovar cap vacuna, malgrat la pressió del Donald Trump de tenir una vacuna aprovada abans de les eleccions.
Tens algun dubte que aquesta vacuna no és segura?
Tenim 3-4 vacunes en aquests moments que han passat les proves en fase 3 o estan a punt de passar-les amb 50,000 voluntaris gairebé cadascuna. Si haguessin hagut efectes secundaris importants, s'haurien vist ja. Evidentment, les dades no estan publicades, per tant, hem de veure encara, d'esperar a veure els resultats, però tot sembla indicar que l'eficàcia de la vacuna és el que no sabem, serà 90, 80, 60, diguem una altra, això ja ho veurem quan tinguem les dades, però la seguretat, el fet que no doni efectes secundaris, això em sembla bastant clar que sí, que sembla que totes elles, de moment, les que hem provat són segures.
Uh-huh. Tu que ets genetista, què és l'RNA missatger?
És l'eina que fa servir la cèl·lula per fabricar proteïnes. Si vosaltres penseu que l'ADN, els gens, és la informació genètica, el que es necessita a vegades doncs és com una mena, com és com un post-it, una nota que s'apunta a la informació dels gens per poder fabricar la proteïna que t'interessa. En el cas del virus, el virus del coronavirus està fet d'ARN ja. El que s'està fent amb alguna de les vacunes és injectar aquesta ARN per provocar per fer que les pròpies cèl·lules humanes fabriquin la proteïna que fa que es generin els anticossos.
Amb aquest calendari de vacunació que ens han ensenyat aquesta setmana, tu t'imagines ja un estiu bastant normal?
Justet, jo diria l'estiu. Un cop més, perquè depèn de factors que en aquests moments no podem predir. Depèn de com de ràpid o com de freqüent serà l'arribada de noves dosis de vacunes, de quanta gent voldrà vacunar-se, aquest és el problema que tenim, que hem de, també s'ha de treballar. Depèn de molts factors. Sens dubte, cap a l'estiu tindrem una situació potser millor que la que tenim ara, segur. Jo calculo, sent així optimista, que anirem tombant la pandèmia al llarg del 2021. I dependrà dels països, potser alguns països ho faran abans que altres, veurem com funciona la cosa, però sí, confiem que al llarg de l'any, i potser cap a l'estiu ja ho notarem bastant, anirem millorant molt.
Crec que aquí al Regne Unit comenceu a vacunar ja la setmana que ve, no? Pràcticament, alguns sanitaris?
Ens han dit 10 dies, sí, han dit que estan de començar. No ho sé, ho veig, haurem de veure, perquè això voldrà dir que la vacuna s'haurà aprovat, haurà passat el segell aquest de qualitat independent que deia. Si és així, en principi, doncs, començaran el personal sanitari, que és el pla és el mateix a tots els països, personal sanitari i personal de risc primer. Per tant, no sé quan ens tocarà a la resta de la població, pot ser que sigui de cap a primavera o ja ho veurem.
Tampoc serà obligatori al Regne Unit, no entenc?
No, el tema de que les vacunes siguin obligatòries és molt espinós des del punt de vista legal i ètic, i jo sempre soc partidari d'explicar que les vacunes s'han de posar més que no obligar a posar vacunes. Veurem si hem d'arribar a una situació que s'hagi de plantejar l'obligació. Crec que no funciona obligar la gent a fer coses. Com més obligues, menys ho volen fer, en països, si més no, democràtics com els nostres. Per tant, crec que cal més ser didàctics, explicar això, que si la vacuna passa el segell de qualitat és segura, més que no dir te l'has de posar o si no, no, que sigui posar mesures restrictives. Crec que obligar no és la manera.
De moment el coronavirus sembla que no ha mutat. Hi ha risc que això passi? I si passa, les vacunes que s'han fet fins ara caduquen?
Home, si vols començar a pensar el pitjor escenari possible i començar a ser una mica negatiu, sí, pot passar, sens dubte. Crec que no passarà. Crec que aquest coronavirus fins ara ens ha demostrat que varia molt poc. Tots els virus muten, tots els virus canvien, aquest també ho fa, però ho fa un ritme molt lent. I fins ara, i portem un any de virus, fins ara no ha fet cap canvi que hagi alterat la seva capacitat d'infectar o l'hagi fet més agressiu. Per tant, en aquest sentit, confiem que això segueixi així. Si és així, les vacunes, en principi, seran útils durant un temps llarg, durant una protecció, durant no sabem quan, però serà un temps llarg. Si no, sí, si no, caldria repensar i potser refer la vacuna. Però pensem que llavors ja és diferent, ja no és partir de zero. És una mica com la grip. La grip tampoc partim de zero cada any. Hem de fer una vacuna nova cada any per adaptar-lo a les soques que circulen, però això es fa relativament ràpid. Si tenim una primera vacuna contra el coronavirus i s'hagués d'ajustar, segurament això seria molt més ràpid que no el procés que hem vist ara.
Salvador Massip, metge, investigador de la Universitat de Leicester, professor de la UOC, genetista. Fantàstic, com sempre, aquestes explicacions. Moltes gràcies. Una abraçada cap a Leicester.
A vosaltres, que vagi bé.